Infomigdia, amb Dolors Lleó.
És dilluns 7 de desembre. Comencem Info Migdia. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada, començant per la Bruna, que ha denunciat aquest matí a la ràdio que Serveis Socials diu discrimina els seus residents.
La coordinadora del centre social ocupat ha acusat els serveis municipals de fer xantatge als residents de la Bruna per formar part del projecte i ser persones migrades, diu Arillames. També ha denunciat que estudien emprendre accions legals contra l'alcaldessa de Calella perquè no s'està donant resposta a les sol·licituds d'empadronament que s'han tramitat. En relació a la situació actual dins del centre habitacional del carrer Diputació, Llames ha explicat que després d'expulsar el grup de joves conflictius s'ha aconseguit recuperar la normalitat també amb els veïns.
Qualla Kids és l'aplicatiu que gestiona la sortida dels menors de l'escola.
Permet gestionar aquest moment de sortida i designa les persones autoritzades a recollir els menors, encara que sigui a últim moment. En aquest sentit, els seus creadors diuen que blinda cada recollida de persones no autoritzades i elimina el risc i perills davant eventuals malentesos entre pares i escoles, com el que va passar fa un mes a l'escola Alfar.
I suspesos tots els actes de Calella per la Marató.
La plataforma coordinadora ha explicat que la situació d'emergència sanitària obliga a cancel·lar les activitats que organitzava per recollir diners i omplir la bossa comuna de Calella per la Marató. A nivell particular, Miquel Martí vendrà mascaretes logotipades a les botigues perquè se les posin als treballadors i mostrar així el compromís de la ciutat amb la causa solidària de TV3 i Catalunya Ràdio, que enguany lluita contra la Covid.
La Fundació Saula Palomer dona a l'Ajuntament de Calella l'edifici de Can Saula.
Ajuntament i Fundació han arribat a un acord per a la donació de l'immoble situat al número 148 del carrer Església. Amb aquesta donació, l'Ajuntament construirà el primer centre cívic a la ciutat. Recordem que el projecte contempla convertir la planta baixa en espais polivalents i habilitar 7 aules a les dues plantes superiors.
I aquest dissabte s'inauguraran els pessebres de Calella, tots.
L'Associació de Pessebristes ha enllestit les creacions que es podran veure durant les festes de Nadal a la parròquia, al centre parroquial de Joguara, al Museu Arxiu i al Motur. S'ha decidit cancel·lar l'exposició de pessebres i diaramos de la Cooperativa de l'Amistat, que se substituirà per a la projecció de fotografies dels pessebres calellancs i calellanques que han fet a casa. Encara, però, sou a temps d'enviar-les a l'adreça electrònica pessebristescalella@gmail.com.
I pel que fa a la previsió del temps, avui un dia de força núvols però poca pluja, al marge d'algun plogim a última hora del vespre. Avui, això sí, temperatures de ple hivern, amb màximes que no superaran els 12 graus. Per demà s'esperen més estones de sol i un ambient igualment fred. Doncs comencem l'Info Migdia d'avui dilluns 7 de desembre amb una notícia que s'ha conegut fa pocs minuts, i és que l'Ajuntament de Calella ha arribat a un acord amb els responsables de la Fundació Saula Palomer per la donació gratuïta de l'immoble situat al número 148 del carrer Església. El consistori ha anunciat que obtindrà l'edifici de Can Salva, de Can Saula, per convertir-lo en un centre cívic amb l'única condició de conservar, respectar i exposar la pinacoteca, que és propietat de la Fundació. Recordem que el cost d'execució de les obres que s'hauran de realitzar per l'adequació de l'immoble aniran íntegrament a càrrec de la Diputació de Barcelona, que preveu una inversió aproximada de 450.000 euros. Aquest nou espai podria obrir-se a finals de l'estiu de l'any vinent.
L'Ajuntament adquireix així Can Saula, que es convertirà en el primer centre cívic aquí a Calella. El projecte del centre cívic contempla convertir la planta baixa en espais polivalents i habilitar les 7 aules a dues plantes superiors. El pati també serà un espai que donarà molt de joc a l'hora de complementar les activitats que es facin a nivell intern. Recordem que aquesta casa es va construir l'any 1927 per a la família d'una de les empreses pioneres en la fabricació de pastes alimentàries i ara mateix doncs forma part del catàleg patrimonial de Calella.
Aquesta és la informació de què disposem ara mateix, això sí, a l'espera de conèixer més detalls en les properes hores. Seguim endavant en directe des de Ràdio Calella Televisió. El centre social ocupat de La Bruna, pendent d'una nova ordre de llançament, ha recuperat la normalitat després d'expulsar el grup de joves que van protagonitzar diversos aldarulls i conflictes. La coordinadora de La Bruna, Ari Llamas, ha explicat aquest matí al programa La Ciutat que la tranquil·litat i la bona convivència s'ha recuperat de portes endins i també de cara al veïnat, que fins i tot havia fet una recollida de signatures demanant-ne la clausura. El col·lectiu, doncs, dona per resolt aquest assumpte, però al mateix temps obre un altre front, en aquest cas contra l'Ajuntament i en concret els serveis municipals de l'àrea de política social, a qui acusa de fer-los xantatge perquè abandonin La Bruna i de tenir al mateix temps una actitud pròpia de racistes.
Ari Llamas ha assegurat que aquest ha estat el tracte que ha rebut per part dels serveis socials municipals almenys una de les famílies que resideixen al centre social ocupat perquè no tenen un sostre on viure.
La proposta que s'ha llançat, si més no que sabem, a una de les famílies és que es repatriaran, o que els hi proposaven la repatriació, i a més a més fent xantatge, no?, dient que si seguien vinculades al projecte no les atendrien. Llavors a nosaltres ens semblen fets molt greus, no?, a part de racistes, és clar. I bueno, també volíem denunciar això, no?, de que a part de la inactivitat dels serveis socials hi ha hagut formes de discriminació, tant pel fet de formar part del projecte com pel fet de ser persones migrades.
Al mateix temps, la coordinadora del centre social ha recordat que continuen a l'espera que resolguin les sol·licituds d'empadronament que van tramitar els residents. Diu que porten 7 mesos sense tenir resposta i que davant d'això no es quedaran amb els braços creuats. Portaran l'assumpte al síndic municipal i avança que estudien presentar una denúncia contra l'alcaldessa Montserrat Candini per negar-los el dret d'inscripció al padró.
Portem lluitant-lo, ja sabeu quants mesos, que hi ha empadronaments que s'han fet fa 6 o 7 mesos, i amb carta enviada a l'alcaldessa, entrada per instància, està sent impossible. Llavors ja, bueno, a part de demanar visita amb el síndic, nosaltres estem valorant fer una denúncia, bueno, perquè ella està incomplint les seves obligacions, no? La senyora alcaldessa, que és la responsable final de tot això, està incomplint les seves obligacions i està negant els drets d'aquestes persones, no?
El govern municipal ha declinat l'oferiment de Ràdio Calella Televisió de donar resposta pública a les acusacions del col·lectiu de La Bruna.
En un altre ordre de qüestions, Ari Llamas també ha relatat que després de l'expulsió del grup de joves conflictius, el centre social ocupat del carrer Diputació ha recuperat la normalitat i també la bona convivència amb els veïns. La seva sortida, si ho recorden, es va produir de forma violenta a mitjans del novembre passat. La coordinadora no ha pogut precisar el nombre de persones a qui s'atribueixen els aldarulls que s'han viscut en els darrers mesos, tot i confirmar que sí, que eren joves que havien estat sota la tutela de la DGAIA.
I ja m'has explicat que no han tornat a tenir notícies d'ells i que tampoc saben a on paren.
No els hem seguit la pista, tampoc en tenim gaire interès, la veritat, eh? Però no ho sabem. Probablement estiguin en algun altre lloc del Maresme. De fet, ells ja venien de... Ells ja sortien d'un centre d'acollida del Maresme i han estat vivint pel Maresme tot aquest temps, així que suposo que tiraran dels contactes que tinguin i estaran vivint per aquí, però no en tenim constància d'on.
A principis de novembre s'havia de produir el llançament de La Bruna, que finalment es va prorrogar fins a nova data. Encara no se'ls ha comunicat.
Casos com el de l'Amèlia, la nena recollida per error a l'escola del Far d'aquí de Calella, han posat de manifest les vulnerabilitats, les febleses que hi ha en els protocols dels centres educatius a l'hora de gestionar les sortides dels alumnes. El fet de saber qui va buscar els nens i nenes ve condicionat per una sèrie de casuístiques d'última hora que no es poden de vegades controlar i que poden acabar generant, com aquest va ser el cas, malentesos entre famílies i professors. És per això que, per tal de dotar de més seguretat i gestionar millor la sortida dels menors, que 3 enginyers han creat Qualla Kids Pickup, una aplicació que permet gestionar el moment de sortida de l'escola i designar les persones autoritzades a recollir els menors, encara que sigui a últim minut. En aquest sentit, blinda cada recollida de persones no autoritzades i elimina també, Naomi, segons ha explicat un dels seus dissenyadors, el risc i els perills davant eventuals malentesos entre pares i escola.
El seu sistema de funcionament és molt senzill. L'aplicació cal que la tinguin escola i progenitors i només han de respondre una sèrie de preguntes freqüents dins la mateixa. Qui recull el nen avui, ja ho ha fet i a quina hora? Només la persona responsable és qui té el dret de designar qui farà la recollida i en quin horari. Quan l'infant és recollit, rep una notificació push. Carles Porta és un dels creadors del projecte.
Vam posar mans a l'obra a buscar la manera d'aconseguir una aplicació que complís amb la característica de ser especialment senzilla perquè realment els canvis es poguessin fer a última hora de manera segura i de manera ràpida i que doncs, donés la facilitat aquesta d'assegurar que en el moment de la sortida qui s'emportava doncs, el menor doncs, era la persona que havia decidit el pare o la mare.
L'aplicació també manté un històric de totes les recollides que es fan al llarg del curs. Porta subratllat com aspectes positius la flexibilitat de poder decidir fins a últim moment qui recull l'infant, el control de qui i quan el recull, la facilitat per utilitzar-la, no que l'experiència d'ús diu, i la seguretat que manté la confidencialitat de les dades. A més, també permet firmar digitalment autoritzacions i gestionar les activitats extraescolars. És per això que assegura que l'error a l'escola al far es podria haver evitat si l'escola que la disposés d'una aplicació com aquesta.
Coses com les que podien haver passat aquí a Calella, nosaltres una de les coses que vam fer en el seu moment va ser valorar quin és el protocol que s'està seguint a diferents escoles i per tant ens consta que les escoles han creat protocols per intentar evitar que passin aquestes coses. Però els protocols que hi ha no són ni ràpids, ni àgils, ni segurs des del punt de vista de donar la garantia de que aquella persona que a última hora doncs, fas l'entrega doncs, sigui la persona adequada.
L'aplicació cal que la contractin les escoles i és totalment gratuïta per als pares.
Nosaltres funcionem amb un model de negoci en el qual doncs, cobrem un fix per alumne any i per tant doncs, els pares ho han de baixar des de l'Apple Store però no han de pagar res i les escoles doncs, en base a nombre d'alumnes, etc., doncs, hi ha tota una variable de preus, però realment és una aplicació molt, molt econòmica. O sigui, la finalitat de l'aplicació és que sigui escalable i que realment doncs, sigui fàcil per tothom poder-ho implementar.
Centres com l'Escola Pia de Terrassa o diverses escoles Bressol de Barcelona ja utilitzen l'aplicació. Segons els seus creadors, la resposta ha estat molt positiva tant des d'escoles com de les famílies. Remarquen que una de les coses que més ha agradat és que quan un nen és recollit, el tutor rep aquesta notificació.
L'actual situació epidemiològica ha obligat a Calella per la Marató a prendre la difícil decisió de suspendre tots els actes que tradicionalment s'han celebrat per ajudar a recaptar fons per la causa solidària. Paradògicament, enguany és la lluita contra la Covid. La plataforma ja preveia reduir la programació i prescindir, per exemple, del sopar o algunes de les activitats que es feien el mateix dia de la Marató, però al final cau tot. També la caminada de Calella Marxa o la trobada de cotxes antics. Davant d'això, s'anima a tothom, això sí, a col·laborar-hi de manera directa.
La confirmació arriba de la mà de Miquel Martí, un dels membres de la plataforma.
Estava previst fer la marxa l'hem cancel·lat. L'ú de la panera no ens atrevim a anar a demanar regals als botiguers o als comerciants de Calella pel tema que estan passant. I en principi s'ha anul·lat absolutament tot. Sembla ser que l'única cosa que he llegit a través vostre que la biblioteca farà un donatiu o un llibre.
No hi haurà el sopar solidari, tampoc l'encesa de llums de Calella per la independència, la caminada de Calella Marxa ni les activitats que es feien el diumenge de la Marató per donar un impuls final a la bossa comuna de Calella, que l'any passat va fregar els 23.000 euros. I per no perdre aquest espai, Miquel Martí ha decidit tirar endavant un projecte que es va presentar a Ràdio Calella Televisió fa uns dies, vendre mascaretes estampades amb el logotip de Calella per la Marató. En farà una tirada curta, només unes 300 unitats, perquè la seva idea és que les portin la gent de les botigues de Calella.
Sent que hi ha una sensibilitat amb el tema de la Marató. Vale? Calella ha sigut un poble que ens hem abocat molt, ha sigut per nosaltres més que ha sigut com una festa més de les coses que es fan en aquest poble, vale? I vull que la gent no perdi la il·lusió perquè ara s'han quedat si podem ja fer un altre cop el tema de la Marató com sempre s'havia fet.
La Marató està dedicada enguany a la lluita contra la Covid. El dia central serà el diumenge 20 de desembre amb un programa especial que trasllada el plató a diversos centres sanitaris per entrevistar testimonis i professionals posant en valor la feina que han fet.
altres notícies, els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres 2 de desembre 4 persones, 3 homes i una dona d'entre 19 i 49 anys per la seva presumpta implicació en el segrest d'un home de l'Alt Maresme després d'exigir-li 50.000 euros. El segrest es va produir la matinada del 7 d'agost i l'afectat, de 31 anys, els va entregar 7.000 euros que tenia a casa, però no el van deixar lliure fins l'endemà i ho van fer en una zona boscosa. En l'operació policial per desmantellar aquest grup criminal, els Mossos van entrar en 3 habitatges de Canet, Palafolls i Malgrat. En un dels immobles, els agents van localitzar-hi una plantació amb 215 plantes de marihuana i també un delicte de defraudació de fluid elèctric. Els fets van passar la matinada del 7 d'agost, quan l'home va ser segrestat de camí cap a casa seva. Els autors volien 50.000 euros, però la víctima només tenia en aquell moment 7.000 euros. Posteriorment, el van dur fins a una casa aïllada, on el van tenir tota la nit en una habitació a les fosques. Els 4 detinguts, que són de nacionalitat espanyola, argentina i russa, van passar el dia 5 a disposició judicial del jutjat d'instrucció número 2 d'Arenys de Mar, que en va decretar presó per 2 dels autors materials del segrest, llibertat amb càrrecs per un altre i llibertat per la dona. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions. I els Mossos d'Esquadra, que han suspès de funcions 2 agents d'una comissaria del Maresme per haver posat en dubte la denúncia d'una menor que assegurava haver estat violada en una discoteca de Blanes. El cos les va suspendre després que la Divisió d'Afers Interns analitzés la queixa formal que va presentar la noia. Ho va fer en una altra comissaria. El cas es remunta al juny, quan la menor va acudir a la policia per denunciar que 2 nois l'havien agredit sexualment 2 dies abans. Segons la víctima, les agents que la van atendre la van menysprear amb frases com «Si vas borratxa, passen aquestes coses», així consten a la denúncia. La noia assegura que les dues policies van qüestionar-la reiteradament. La menor va marxar de seu policial al cap de pocs minuts, mentre que a finals de setembre va denunciar els fets en una altra comissaria. També va presentar una queixa formal. La gent que la va atendre aquest cop la va encoratjar a fer-ho. Després de tot plegat, l'endemà va presentar la denúncia en una altra comissaria on va poder identificar els presumptes violadors. Han tingut menys mans treballant-hi, menys mans treballant-hi, i ho han hagut de fer en grups molt reduïts, però l'Associació de Passebristes ja té a punt les creacions que es podran visitar a partir d'aquest dissabte i durant totes les festes de Nadal en 4 punts de la ciutat. Són la parròquia, on hi haurà el pessebre municipal amb la figura del Banyeta, el centre parroquial de Jovara, el Museu Arxiu i també el Museu del Turisme.
La presidenta de l'Associació de Passebristes ha explicat que els condicionants per la pandèmia han obligat a reduir de 3 a 1 les escenes que hi haurà al pessebre municipal que es podrà visitar a la parròquia de Calella. Allà hi haurà en Banyeta, que és, juntament amb el caganer, la figureta més buscada de la representació del naixement de Jesucrist. El que canvia respecte a tradicions anteriors és l'entorn on se situa. Isabel Feliu n'ha fet un avançament al programa a la ciutat.
Cada any procurem fer una mica alguna cosa diferent. Aquest any és com si fos de dintre una masia, que es veu l'estable des de fora. En una banda hi ha un hort, en l'altra banda hi ha un petit menjador que des de la porta es pot veure l'Anunciació. El del museu, municipal, és com si fos un claustre i a través de les finestres de la porxada del claustre es veu un carrer i un temple on hi haurà el naixement amb els reis i el que d'allò. I el del Museu del Turisme és una estructura com un temple.
Tots s'obriran dissabte, culminant la feina que han fet els 5 passebristes i els 2 encarregats d'estructura i llums. Per culpa de la pandèmia, aquest any s'ha suspès l'exposició de pessebres i diorames que acollia la sala de la cooperativa L'Amistat. En el seu lloc s'ha optat per projectar les fotografies dels pessebres que els calallencs i calallenques han muntat a casa seva. Es podrà veure a l'entrada pel portal gran de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau.
En comptes de l'exposició de pessebres, el que hem proposat aquest any és que la gent ens enviés fotografies i a la parròquia, a l'entrada de la parròquia, en una de les finestretes, la de mà esquerra, hi posarem un televisor que ens deixen la gent de Fotofilm i anirem passant fotografies de la gent que ens ha enviat.
Les fotografies encara es poden enviar a l'adreça de correu electrònic passebristescalella@gmail.com. També s'accepten dibuixos fets pels infants de Calella i si no entren al muntatge d'aquest Nadal, es farà per l'any vinent.
net i polit us ofereix el temps.
20 minuts per sobre de la una del migdia, encarem la recta final de l'informatiu d'avui dilluns i ho fem, com sempre, coneguent la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana sense grans complicacions en la situació meteorològica. De pluges importants no se'n veuen per enlloc. El que sí que tindrem serà la possibilitat d'algun plugim durant la recta final del dia d'avui. I això sí, temperatures fredes, tot i que han pujat un palet les mínimes de la passada nit perquè hem tingut més núvols aquesta matinada, justament aquesta nuvolositat farà que avui tornem a tenir temperatures màximes d'hivern aquí a la comarca. Les temperatures que d'altra banda són normals al mes de desembre. Pel que fa als vents, en general fluixos com molt lleugerament moderats, variables, la situació marítima que s'anirà alterant. Aquest matí maró, però aquesta tarda hi haurà forta maró a tota la costa maresmenca, que es mantindrà ben bé fins la matinada de demà. Després anirà disminuint aquesta forta maró cap a maró demà a la tarda, amb vents que demà es mantindran de fluixos a moderats de l'oest-sud-oest i amb un estat del cel demà més assolellat, la qual cosa farà que les temperatures mínimes es mantinguin sense canvis, però que les màximes puguin pujar lleugerament.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 22 minuts. Acabem aquí l'Info Migdia d'avui en directe per Ràdio Calella Televisió. Naomi Esteve, gràcies. No fins demà, fins demà passat.
Fins dimecres.
Fins dimecres. També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Com dèiem, hi tornem aquest dimecres. Demà tenim festa també aquí als serveis informatius. Per tant, hi tornem dimecres dia 9, puntuals a la 1, amb més notícies. Això sí, podeu seguir connectats a l'actualitat local a través de la nostra pàgina web, al portal de notícies, radiocalellatv.cat, que acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.